11 i 8 minuts del matí, com cada dilluns, obrim la segona hora del Sant Cugat a Fons Matins en xarxa amb la tertúlia esportiva d'aquesta hora i amb els nostres tertulians habituals, Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo, molt bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Félez, president de la penya Brana de Sant Cugat, bon dia.
Bon dia, tingueu.
Miquel Molina, àrbitre col·legiat i president de la penya catalana Manchester United 1839, bon dia.
Hola, bon dia.
I al nostre tècnic, donem-li veu també aquesta hora, Raúl Algales, bon dia.
Bon dia.
Bé, una jornada més que passa i una jornada més que hem de parlar de l'Atlètic de Madrid, que continua traient els partits, encara que sigui per la mínima, i que és més a prop de ser campió de Lliga. De fet, les matemàtiques diuen que podria ser campió diumenge vinent, si bé és molt complicat, però si no és diumenge vinent, guanyant dos partits, atenció que arribaria al Camp Nou com a campió. I tocaria, per tant, fer passadís a un equip blaugrana que avui i aquest cap de setmana ha estat, com tota la família barcelonista, de dol per la mort de Tito Vilanova. Recordem-ho, divendres, a l'edat de 45 anys, va lluitar el Tito fins al final, però no va poder superar aquesta malaltia, aquest maleït càncer, que com a moltes altres persones se les endú d'aquesta vida abans de l'hora desitjada. Bé, avui una tertúlia, per tant, que també tocarà recordar la figura de Tito Vilanova, aquí amb tots quatre, amb tots vosaltres, que imagino que tindreu algunes paraules a dir-hi al qui va ser entrenador del Barça, primer segon entrenador, recordem-ho, en l'era Guardiola, després va agafar el relleu i va aconseguir fins i tot superar els registres en el que es parla del millor Barça de la història. Comencem, si us sembla, precisament parlant del que no és quan la pilota roda, sinó d'aquesta notícia, la desgraciada notícia que coneixíem de Tito Vilanova, divendres, oficialment la família la feia, recordem-ho, divendres, la notícia de la mort del Tito. Jesús Galindo, com es va viure des de la redacció de Mundo Deportivo, des del dijous a la nit, hem de dir?
Una convulsió, i a la vegada, com dius tu, des del dijous a la nit, on es van viure episodis lamentables amb això del Twitter, que a les 6 de la tarda hi havia gent que donava ja per mort i que era segur i que no sé què i així, i gent amb nom també ho deia.
Aquí i tots això... teniu Twitter, si no m'equivoco, menys el Josep Maria, la penya sí que en té, sí. Però vaja, ja sabem com funciona Josep Maria, i cada cop més això del Twitter.
Que això del Twitter és una eina molt bona, però una arma molt dolenta. Molt dolenta, vull dir, perquè aquí tenia que haver una regulació, ja sé que no és el tema de debat o així, però vull dir, la gent que li dona credibilitat al Twitter, el Twitter s'ha d'agafar amb moltes condicionants, vull dir, molts peros, perquè no és gens fiable. No és gens fiable perquè, clar, allà qualsevol pot dir que se li acudeix. I, clar, tindria que haver uns filtres, tindria que haver-hi uns canals. Hi ha gent que els emplea, jo puc presumir que no em crec ni una notícia del que surt per Twitter, intento comprovar-ho per altres canals sempre que veig algú que digui que això em crida l'atenció, sempre. I la majoria ho fem així. Però hi ha gent que no. Aleshores, és lamentable. Bueno, però a part d'aquest parèntesis, a veure...
És cert, però, que Marca va publicar aquesta notícia dijous a la nit al web i després la va retirar?
Jo no ho vaig arribar a veure. M'ho han dit, però no ho vaig arribar a veure.
No, també diuen que Marca va ressuscitar Schumacher. No sé si... Em van dir Marca. És una cosa que no he vist, però sí que m'ho van comentar. Que van,
a veure, és la aquesta pressa que hi ha per ser els primers en dir les coses, que hi ha coses que no cal ser els primers.
Exacte. Hi ha coses que no cal, perquè la notícia és la que és, i tothom la tindrà, i més o menys el tractament serà el mateix. És a dir, s'ha mort una persona, s'ha mort una figura...
És aquesta utilització que es fa del Twitter, que veus allà un indici i dius, ja està, jo ho dono.
Clar.
No, a veure, no. Vull dir, s'han de tindre molta mesura amb les coses. Bueno, a part d'això, vull dir, la mort del Tito Vilanova... A veure, ha sigut molt trist, algo molt trist per tot el barcelonisme, per tot el món de l'esport, i perquè una persona que tenia tot per triomfar, que va fer un any fabulós i que semblava que seria el Ferguson del Barça, podria arribar a ser, doncs s'ha vist troncada d'aquesta manera. És algo tristíssim, lamentable, vull dir, aquesta enfermedad, que és una autèntica merda, jo ho puc dir per car pròpia, vull dir que... No sé, no tinc quasi paraules, la veritat, és que... Passen aquestes coses, han de passar i ja està. Vull dir, jo destacaria la discreció amb què va viure professionalment, treballant, la discreció amb què ha viscut l'enfermetat i la privacitat que ha intentat mantindre i que s'ha respectat, i la privacitat també en com se n'ha anat. Que la família va fer la seva cerimònia, sentida i així, i tota la parafernàlia aquesta externa ha quedat al marge. Vull dir, jo això és d'admiració, és digne d'admiració i de bueno, de que reflexa una mica com ha sigut ell, vull dir, una persona discreta i que ha volgut marxar discretament sense fer desgràcies, però clar, és inevitable el ressò que ha tingut, és inevitable, perquè clar, és la mort, a veure, es moren entrenadors, es moren gent del futbol, però es moren que ja han passat anys i així, però clar, quan es mor un que està en actiu, que fa un any era el campió de Lliga, encara és el vigent campió de Lliga, clar, dona més, és un cop més fort.
Sí, sí. Des de les penyes hi ha, com bé indica el seu nom, una penya blaugrana com és la de Sant Cugat del Vallès, en aquest cas amb el Josep Maria Félez de representant a la presidència. Hi ha un vincle molt fort amb el club, sempre amb la junta directiva actual. El Titó l'havíem tingut fins que va haver d'abandonar el càrrec, com bé diem, per aquesta malaltia. Per molt que va intentar lluitar, finalment va veure que havia d'abandonar i de dedicar-se plenament a intentar salvar-se a si mateix la vida. Josep Maria, quin ha estat una mica el record aquests dies des de divendres que vam conèixer la notícia?
Bé, nosaltres, evidentment, com a entitat, en aquest cas com a penya blaugrana, doncs vam fer el clàssic condol per Twitter i per la pàgina web. Després, com a Federació de Penyes del Vallès, es va fer ja un comunicat oficial també, i per últim dir-te que tots els adjectius que diguéssim se li han donat ja penso que s'obren, perquè tothom ho ha fet i molt bé. L'únic que s'hi puc dir-te jo en cas d'aquesta persona, que fa uns anys que ho vam tindre aquí com a segon entrenador del Barça, que era, va estar aquí a les grades de Camp Magí en un partit que jugava el seu fill, l'Adrià, i evidentment una persona propera moltíssim a la gent, sense cap ànima de lucre ni moments. Va vindre amb el xandall, es va estar sentat un partit al costat meu, vam estar comentant durant tot un partit, i fantàstic, és una persona superagradable, és una persona que portava els nens al col·legi, i en fi, jo crec que tothom ja ha dit el que era d'aquesta persona. I evidentment el món del futbol li ha retornat el gran senyor que ha sigut durant llargs anys com a jugador, no ens oblidem, i com a entrenador, el futbol li està retornant tot.
Se l'ha recordat aquest cap de setmana, al Camp Nou es va habilitar un espai especial per acomiadar-se de Tito Vilanova, més de 50.000 aficionats hi han passat, ahir era dia, a més on el Palau Laurana jugava a l'handbol, això també va ajudar al bon temps i que molts barcelonistes volien acomiadar-se del que va ser tècnic de la primera plantilla del Barça, però també ha arribat les mostres, ja no des d'altres equips de la Lliga Espanyola, altres esports gairebé, m'atreviria a dir que tots els esports, totes les disputes d'aquest cap de setmana han tingut un minut de silenci en record de Tito Vilanova, però ja fora del Barça i, com dèiem, fora de l'estat espanyol, també ha passat a l'estranger, en lligues estrangeres, Mique.
Sí, des del mateix divendres que va començar la Roma, amb altres estadis, i s'ha tingut el respecte i el que s'ha de fer, crec. O sigui, tal com he dit, jo crec que és una persona discreta, que ha fet el seu treball i ha tingut els seus resultats, i és el que sap més greu. Una persona que no ha tingut el ressò mediàtic que pot tindre altres entrenadors, i ara tot el ressò que està despertant. Crec que és ben merescut, i se l'ha recordat per tota la feina, tots els entrenadors han estat parlant, jugadors, etc, i la majoria han portat el ribet, bueno, el braçalet negre.
El Crespo.
Un Crespo, durant els partits. Nosaltres també des de... Els partits que hem arbitrat ja es van rebre un correu des de la Federació Catalana i vam fer un minut de silenci en tots els camps.
Tots els partits, sí.
Tots els partits.
Quina és una mica la notificació que arriba? Perdona, Miquel.
Arriba un correu des de la Federació Catalana dient, donant tot el pensament, tot el d'això de dol, i que es demana que, si us plau, es fes un minut de silenci en qualsevol partit que tinguéssim al cap de setmana.
Tot el futbol formatiu.
Formatiu.
Que el primer minut de silenci es va fer de forma espontània, perquè no havia hagut que encara cap norma i així a la Comunitat de Madrid, al pavelló de la Comunitat de Madrid, amb el partit de bàsquet,
sí,
que feia poc, una hora o així feia que s'havia conegut la notícia.
El cinquè partit de la sèrie entre el Madrid i l'Olimpiakos.
El cinquè partit de la sèrie amb l'Olimpiakos, i van fer un minut de silenci per decisió pròpia, vull dir, ja en el moment van decidir, fem-lo.
Això dona gust veure l'esport així.
Avui l'enterratge a Bellcaire de l'Empordà, avui l'última missa i l'últim funeral a les 8 del vespre a la catedral de Barcelona per acomiadar-se del Tito. En un cap de setmana on l'equip, ahir diumenge, al camp del Villarreal, va lluitar també. En aquest cas sí que es va poder revertir la situació. Ara em direu, però, si amb una mica de fortuna, o no, perquè dos autogols, del Villarreal...
Dos gols a pròpia porta és fortuna, eh?
I Déu-n'hi-do quins dos autogols, el primer...
El primer és una errada.
Sí, és una errada, però...
Perdó, el primer és mala
sort, però és bonic, és bonic de veure, és una rematada estèticament maca, i el segon és el de Musacchio, que és de cap.
És la errada garrafal de Musacchio, sí.
Jo no vull defensar això, perquè no és indefensable, Barça va jugar malament per mi. O sigui, un equip que no guanya, vaig dir-ho l'altra setmana, que no guanya Granada i que no guanya Valladolid, no pot ser campió de Lliga, quan ens va el títol, i si no és el primer partit, dius que no. Bé, però el partit d'ahir demostra també que quan estàvem 2-0, els que estàvem veient el partit vam dir, el Villarreal s'equivoca. Amb el malament que jugava el Barça, el Villarreal es va colar tots tancats a darrere. I evidentment, un central com el Musacchi, i no tenia el redó, el jugador més a la vora que tenia, el tenia 5 metres, va fer un cop de cap a la seva porteria que no se'n comprèn. És el nerviosisme a perdre el partit. O sigui que també a vegades...
A la primera part, va tindre que fer dos canvis per lesions.
També
Villarreal, vull dir que la veritat és que se li va sortir tot una mica al revés.
Era Cani, el jugador entrevistat al final del partit. Ell deia que no havien tingut desgràcia, és a dir, que no hi havia hagut fortuna també una mica a la remuntada del Barça, però sí que és cert que hi ha dos autogols, hi ha dues lesions, i no sé fins a quin punt creiem també que hi afecta a la plantilla del Barça moralment el cop de la pèrdua de Tito Vilanova. D'acord, per cert, tots, amb el Josep Maria Félez, en que ahir el Barça estava jugant malament, la primera part, per exemple?
Bueno, no tenia rival, com últimament, els últims partits. Sí, no.
O sigui, arribar a l'àrea, fer passes, intentar entrar fins a dintre la porteria...
Clar, però...
I no xutem.
Dóna la sensació que no els hi va la lliga, no? Surten al camp a jugar i no surten amb un ímpetu que dius, ostres, és que encara podem aconseguir una cosa. Va ser la sensació que a mi em transmet.
El millor del partit per vosaltres ahir?
Us
recordaré que Messi va fer el tercer, sí, i jo crec que va estar prou elèctric.
Va estar bastant actiu va estar el Messi, però no, tampoc va ser un gran partit d'ahir, no sé. No sabria definir-te jo ara, la veritat, en
si
aquest moment.
Si tingués que destacar algú, potser destacaria el Bartra.
Bartra.
Perquè està jugant bastant bé, dintre dels seus errors, miqueta sol, perquè el Busquets ahir va sortir i estava fatal, també. Sí. Fatal.
A veure, Busquets semblava dels més afectats, també... Amb llàgrimes als ulls al minut de silenci.
Vulguis o no, a veure, durant 5 anys el Tito Vilanova, ja no dic com a primer entrenador, sinó ha sigut el segon entrenador. El segon entrenador d'un equip de futbol...
Té més contacte.
És el que té el contacte directe, sí, amb els jugadors, realment.
Sí, sí, sí.
I hi ha una bona part d'aquesta plantilla que ja havia coincidit amb ell, també, al futbol base.
Exacte, vull dir...
No, i el Barça bé.
I acostuma a ser això, acostuma a ser el segon, no, fa el paper d'amic dels jugadors, que l'entrenador no pot fer. Aleshores, clar... Això llavors encara el fa més proper a ells, i és lògic que estiguin afectats, és lògic que ahir s'hi podria haver afectat, per malament i per bé de dir tenim que guanyar per pebrots, o per malament d'enfonsar-se i no donar una dreta, llavors però no va haver una combinació una mica de tot, de reacció, de dir bueno, hem de treure això, i a la vegada també d'estar descentrats, com a cas de Busquets.
Queden 3 jornades, tot apunta que jugant com ahir, sí, la Lliga encara és possible, però ara ho deia, ho apuntava el nostre tècnic, el Raúl Orgal, és complicat, no sabem si és que la Lliga ja no es confia, no? En que l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid deixin escapar punts, però vaja, continuen les possibilitats encara per l'actual campió de Lliga, això també ens ho recordava abans el Jesús Galindo, el vigent campió del Futbol Club Barcelona, però l'Atlètic de Madrid, amb la seva victòria més talla... Ho té més a prop?
Jo crec que traurà...
I creieu que ara deixarà escapar...
A l'últim moment, a sang i fetge, perquè no ho havia vist no tan clar com ho tenen ells, i lluiten fins al final. Ahir vaig veure un reportatge i em va semblar, per exemple, el Diego Costa, que estava molt fos, durant tot el partit va estar molt fos, però ell allà...
Però en aquests partits apareix Raúl García
i
et fa el gol.
És un gran jugador. Sí.
Crec que l'última lliga de l'Atlètic és del 95-96,
sí.
Aleshores la guanyava després de 19 anys, i ara, 18 anys després, amb oportunitats per guanyar-ne una altra. No sé si hi ha algú d'aquí que vulgui que prefereixi que el guanyi el Madrid que no pas l'Atlètic de Madrid.
La mirada és massa
que sé que no, que és per donar-li veu una mica.
No tinc cap d'això en dir que prefereixo que guanyi l'Atlètic el Real.
Jo prefereixo que guanyi l'Atlético, la veritat, Sergi. Em sap greu, ja sé que esperaves que diguis el Madrid, però no, prefereixo que, per la temporada que han fet, prefereixo molt més que guanyi l'Atlético.
Un dels detalls que hi ha és que, per exemple, el Messi ha estat 2 mesos sense jugar, no? I en la taula de golejadors sembla que porta 3 gols més el Cristiano que el Messi, vull dir, no sé, sembla que estan a 30, 27, o així, no?
4 diferència.
Aquest cap de setmana n'ha fet 2, Cristiano Ronaldo, quins 2 gols també, sobretot el segon del seu partit amb Osasuna, no va tenir problemes al Madrid per golejar 4-0,
sí,
no m'equivoco, 4 al final. 4-0. Canvi l'Espanyol, ahir, de bon matí, semblava que, vaja, almenys pel resultat que arribava, 1-0, favorable gol d'Estuani, podia sumar 3 punts més a Cornellà al Prat. La segona part,
el
resultat va donar la volta i 1-2.
Infumables, que mira, val la pena no anar ni al camp per perdre el temps així, perquè, vaja, si l'equip no té actitud, passen aquestes coses, perquè evidentment l'Almeria, com tots els de baix, van a mossegar ara mateix, s'estan jugant la vida, no pots confiar, i has de rematar el partit, no pot ser que aquest saltis al camp, anem a veure-les venir i veiem què fem, a més estàs jugant a casa. I s'està allargant molt el tema d'aconseguir la permanència matemàtica. Ho dèiem abans amb el Joan Maria abans d'entrar.
Apunteu la dada.
No, és que si perdem tots els partits encara podem baixar, És a dir, no...
Espíritu de coro.
El problema és que els altres han de guanyar-los.
Sí,
l'avantatge que té l'Espanyol.
És l'avantatge que està en una posició més o menys còmoda que a priori no baixarà, però vaja... Tot aficionat de l'Espanyol no volia que passés això i està passant precisament el que va passar l'any passat. L'equip es relaxa, l'equip ja no juga amb intensitat i es van perdent els punts i s'aconsegueix un punt ara mateix de 15 possibles, crec que s'ha aconseguit. I crec que és més és pitjor el que està passant aquest any que no pas l'any passat. L'any passat puc entendre que l'equip estava amb l'aigua al coll durant el principi de la temporada, es va salvar, van fer un esforç sobre un mà, van fer un gran esforç per salvar-se i després, doncs, diguéssim, un cop ja es van relaxar i es pot entendre més. Però aquest any has mantingut una línia més o menys estable. No pot ser que ara l'últim, a més que encara no tens els deures fets del tot, no pot ser que et desinflis i deixis escapar els punts d'aquesta manera, i més a casa.
Per cert que el camp estava bastant buit, no sé què passa. Llavors hi ha una cosa que l'Espanyola veig que he llegit que està a punt de posar en marxa, que és té un problema amb els jugadors dels cracs petits joves que marxen, vol fer un contracte amb els equips, amb els joves de formació.
Sí, ja ho fet, ja.
Perquè està, vol marxar.
Ja està fet, hi ha un dels jugadors que no l'ha signat perquè tot apunta, no sé si és de Mundo Deportivo, hi ha més informació, sí. En Jesús, que tindria ja... ha paraulat al Barça.
Sí, exacte. Tots volen marxar, començant per les nenes, que són les primeres que passen al Barça, no? Perquè volen guanyar algun títol, i jo trobo, per part de l'Espanyol, trobo ben fet, perquè si no té que anar fitxant jugadors d'aquests acabats per mantindre's al primer equip, i això no pot ser.
Exacte.
Jo crec que això per aquí va bastant bé el tema, eh?
Sí.
Que es quedi sense jugadors, eh?
Jo estic totalment d'acord amb això, perquè falten jugadors de club que sentin els colors i que des de la base ja els formis amb el teu criteri i els valors esportius que tu promous, com fa el Barça. S'entén, evidentment, que qualsevol jugador vol guanyar títols, però, vaja, jo crec que aquesta mesura que ha fet l'Espanyol està molt bé.
Un dels temes de l'Espanyol és la classificació i mantenir la primera divisió, ara que apunteu que matemàticament encara podria baixar a segona, queden 3 jornades i els resultats també haurien d'acompanyar els equips de baix, que ja hi ha el Betis, per cert, a segona divisió. Però un altre tema és la banqueta. Sé que no en vols parlar molt tu, Raül, i sé que ets partidari de la continuïtat d'Aguirre.
No és que no en vulgui parlar, és que...
Però se'n parla ja, i Aguirre, com però, Gerardo Martino al Barça, no es mulla.
Tampoc he vist les grans notícies de que se'n parli del futur en relleu d'Aguirre. Es parla de que si segueix o no segueix.
Se li pregunta, Aguirre.
Però no hi ha rumors sobre...
Sí, però l'Aguirre ha sigut més clar que el Martino. L'Aguirre ja ha dit que parlarà a final de temporada. Ha dit alguna cosa. El Martino no diu res.
Diu que farà el contracte al Martino. Ja.
El Martino, quan li pregunten,
complirà,
no diu res, no saps.
Complirà, atenent-nos que hi ha una clàusula que el podria deixar marxar.
Que es complir.
Bé, si us sembla, obrim aquí una estona de debat sobre les dues banquetes. El futur és incert, sobretot a la del Barça. Va, apuntarem que la de l'Espanyol...
Tata Martino apunta l'Espanyol? Estàs dient això? Estàs insinuant això?
No, qui sí que apunta la del Barça és Valverde i ara sona Luis Enrique.
Més Luis Enrique que Valverde.
Sí.
El Klopp ja
això és el que publicava també aquest cap de setmana a Mundo Deportivo. Klopp del Dortmund a part.
Valverde es queda, es classifica a la TV o a la Champions i està claríssim que jugarà l'any que ve la Champions amb la TV. Està claríssim això, jo crec que sí. No vindrà Valverde.
Valverde, jo crec que, ell vol entrenar al Barça, acabarà entrenant al Barça, jo estic convençut, perquè és un entrenador que pot entrenar al Barça tranquil·lament, però... potser no vol assumir el paper aquest de... que necessita el Barça en aquest moment.
En aquests moments
d'urgència.
La neteja. Pocs entrenadors volen assumir aquest paper.
I Luis Enrique?
Jo crec que Luis Enrique sí.
Sí que l'agafaria
Luis Enrique és una persona jove, ambiciosa, amb ganes.
I caràcter.
Amb caràcter. Amb caràcter. És culer, perquè inclús encara que hagi passat pel Madrid, no és que sigui culer perquè ha estat al Barça, sinó que estava al Madrid, tothom sabia que era culer. Vull dir que no... Aleshores, és una persona capaç d'assumir això, de que se li ha de dir al Xavi, escolta, mira, Xavi, que tu no estàs ja per jugar, li dirà. I es quedarà tan ample. I es quedarà tan ample. O sigui, que li pot sortir bé com li pot sortir, bueno, pot ser jo una olla a pressió que exploti tot i que encara sigui pitjor, no?
Gerardo Martino ha experimentat el que és la banqueta del Barça, ha arribat al tram final de temporada amb opcions als tres títols, de fet, perdent una final de Copa en la mateixa final, viu encara la Lliga, de fet, no donem aquest títol per mort, i ha eliminat els quarts de final de la Lliga de Campions, i ja ha experimentat el que és ser el punt de mira de les crítiques quan les coses no van bé d'un dia per l'altre a la Casa Blaugrana.
Que jo crec que amb Gerardo Martino, jo crec que amb Gerardo Martino ha fet errors, però jo crec que s'ha sigut molt més crític del que se m'ha nascut el Gerardo Martino.
Poder sí, però...
Ha comès errors,
arribat
ha comès
al final errors. De temporada,
i encerts.
Sí. La gent s'ha anat acantant perquè no ha reaccionat com un entrenador ja professional, no ha reaccionat però, amb els canvis, tard i malament. I
el Gerardo Martino, a part dels errors que puc cometre, l'han desquiciat entre tots.
Sí, evidentment.
L'han desquiciat.
Això és el Barça.
Perquè en partits guanyats 4-0 rebia unes bufetades que eren brutals.
Per això, jo estic amb el Jesús. Jo crec que el Luis Enrique sabrà aguantar molt més aquestes bufetades. Perquè és un home de la casa, ja sap quin pa s'hi dona a Can Barça i sabrà aguantar aquesta pressió, a més de l'afegit aquest que dèiem, que és una persona ambiciosa i amb reptes, que li agrada assumir reptes.
I que no s'ha d'oblidar que es va trobar l'equip fet. O sigui, és com va arribar i aquí tens l'equip i tens l'equip, tens la tàctica,
etcètera.
D'un dia per l'altre.
La tàctica, i que ha anat intentant, sobretot la primera part de la temporada, intentant introduir coses i així, cada vegada que feia alguna novetat, bomba! Guanyaven 4-0, però és igual, rebia l'hòstia. Ostres, a veure...
Sí.
Ahir vaig llegir un tuit que em va fer gràcia, que elogiava Cesc, perquè deia que els últims dos partits ha entrat Cesc de suplent i ha revolucionat l'equip i hem guanyat. Un jugador que tots tenim molt en el punt de mira, no? Perquè precisament comentem aquesta temporada que el Tata l'ha posat com un fix sempre, i també en alguna bona part de la temporada Alexis... fins que ara al final potser l'ha anat apartant una mica més. Ara, per cert, torna a jugar Pedro, ara que ja no...
Ara que és tard.
Ja estem a la Lliga de Campions.
Ha hagut uns partits que estava
i ha tornat, i se li ha tornat a notar una mica, si esteu d'acord, la baixada de no estar actiu els partits que han vingut precedits. No sé si el Raül està content perquè Valverde no vagi a parar, almenys de moment, a la banqueta del Barça. El Jesús diu que ell el veu en un futur.
Jo sí, convençut.
Màxim respecte pel que faci Valverde. L'estimaré molt.
Valverde va ser un jugador espanyol que va passar al Barça. Els ponts
ha passat de centre d'Espanyol amb un futur a entrenador del Barça.
I és d'aquests personatges que jo conec personalment moltíssim, a més, i és d'aquests personatges que cau bé a tothom. Que ni els de l'Espanyol s'emprenyaran si està al Barça, ni els del Barça s'emprenyaran amb ell si estigués amb l'Espanyol. Hi ha personatges que no creix per als ànims, que són correctes.
És un
Ancelotti del Real Madrid. A veure, l'Ancelotti és un tio que a la gent del Barça no hi té antipatia. No. És un tio correctíssim, però correctíssim. Amb una gent, són personatges que no creix per a l'ambient, al contrari. I aquests personatges no fan mal, vull dir. Si venen aquí, venen allà, estan aquí, estan allà, ni un sol criticaran, ni els altres tampoc. Vull dir, jo crec que Valverde pues, és, a veure, és un entrenador jove. A l'Espanyol li agradaria molt tindre el d'entrenador,
sí,
però l'Espanyol no, potser és un entrenador que a l'Espanyol se li queda petit ja, amb tots els respectes.
Ara sí.
I amb tots els condicionats, en aquest moment se li queda petit.
De fet, clar, els dubtes que sorgeixen d'Aguirre, si es queda o no es queda, és precisament per això, perquè vés a saber si l'Aguirre assumeix tenir l'equip que tindrà l'Espanyol i una temporada similar a la que es preveu. L'Espanyol, jo és el que dic.
L'Espanyol està molt condicionat ara mateix per l'economia.
Sí, evidentment.
I el Raúl és partidari de la continuïtat d'Aguirre.
Pel tipus d'equip que tindrem, sí. Perquè és un entrenador que saps que és limitat dintre dels seus plantejaments, tots ho sabem. És a dir, molts cops al partit de l'Almeria veus que quasi que són els jugadors que surten allà a caminar, que no surten amb ganes, però també has vist que Aguirre s'ha equivocat en molts plantejaments de tàctics de l'equip, o és bastant limitat en aquests aspectes. Tot i això, saps que t'assolirà la fita que es marca, que és permanència. És el que dic, l'Espanyol tindrà uns anys en aquesta línia, i tota l'estructura també de l'equip. Ara hem de pensar, jo crec que hauríem de pensar tots els pericos que han de passar aquests anys, sobretot el primer equip, aguantar-nos i anar fent com puguem. No esperem grans fitxatges, és a dir, haurem de treballar amb jugadors que destaquin de segona B, jugadors que destaquin del Girona, del Sabadell, d'equips d'aquests, doncs aprofitar-los i pujar-los al primer equip, com s'ha fet amb Lanzarote, amb Fuentes, amb companyia, amb David López, que surtin bé i anar aguantant el tipus més o menys. I a banda d'això, sanejar-se econòmicament, lògicament, i fomentar i la base del futbol base, que és el que ara s'està plantejant, que jo crec que és molt, molt, molt correcte perquè l'Espanyol pugui tenir un altre cop aquella estructura d'equip i també de futbol base que tenia, que era dels millors d'Espanyol. I s'ha perdut totalment això. Per tant, cal apuntalar-ho.
L'ha perdut el propi club, eh?
Sí, 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 i tant, i tant. Però bueno, està bé que s'hagin centrat, ara anem a reordenar això i arreglar-ho una miqueta, perquè si no el futur d'Espanyol pugui ser un altre cop el que tots volen que sigui.
Per cert, un altre entrenador, aquest sí que va entrenar al Barça, aquí potser no se'n guarda molt, molt bon record per com va acabar, ara sona per la banqueta del Manchester United, Miquel, ara que Bengal, ara que David Moyes és fora i que Giggs ha agafat l'equip i que la primera jornada... també em val a dir que el rival era fàcil, no? Norwich, bueno, City, 4-0 amb doblet de Mata i de Rooney.
Sí, han donat una miqueta...
Quin és el futur dels Diables?
Bé, de moment ha sonat una miqueta com de llibre, no? Sembla l'entrenador que ho estava fent, no malament, sinó amb mals resultats, i agafen l'equip, un cos tècnic que era tots exjugadors. O sigui, la suma dels quatre, el Nicky Butt, el Paul Scholes, el Neville i el Giggs, sumen 2.000, més de 2.000 partits. Sí, tu et presentes així al vestuari i et dona ja respecte o coratge de fer-ho malament en aquest. I la veritat que...
Sí, que aquests quatre noms no li imposin al vestidor, potser no és el seu vestidor.
Si estan respaldats pel Ferguson, evidentment...
Recordem-ho, Miquel, hem dit Ryan Giggs, Nicky Butt, Phil Neville...
I el Paul Scholes.
I Paul Scholes.
Sí, el Barça ja va imposar quan va tornar el Guardiola, que era... seny i senya d'allà, o sigui, imagina que et vinguessin 3 mesos, que et vingués també de cop el Xavi, el Puyol al cap dels anys i també, mira, i a més també és el Giggs, que estava de jugador, estava al cos tècnic,
sí,
que doncs, va, m'agafo, és com si era a mitjana de temporada, els amics, això els explicava ara, i diu, no, és com si ara el Puyol, que està mig lesionat, diu, bueno, ja agafo jo l'equip.
Va deixar Mata la banqueta d'inici,
que
ja va dir que era una cosa complicada de fer perquè és el seu company d'equip.
Exacte, una miqueta, bueno, clar, hi havia molt la conya entre enemics, de la penya i tot, de dir, hosti, Giggs ha deixat a la banqueta Giggs, saps, que queda...
Ell mateix no s'ha inclòs a l'11.
No s'ha inclòs a l'11.
Perquè ens entenguem, el mateix entrenador podria estar jugant, ahir, si ho volgués.
No, ja va dir que no, ja no. El moment que va agafar el càrrec va dir que no.
Que ara té una miqueta la ratxa que portava des del 92, cada any marcant un gol, mínim. Sí, encara podria fer l'última jornada si hi ha un penalti i sortir, ficar-se les botes i això. Però bueno, una altra imatge, i sona Bengal, notícies fortes des d'allà a Anglaterra,
Si mana el Ferguson, el Bengal no anirà al...
No, el Ferguson vol l'Ancelotti.
I si va, durarà...
Correcte.
Encara que s'ha dit, es
comenta... No,
típic del rumor...
Ferguson no està fora ja.
però està com dins del club, però aquest cop no té molta veu.
Exacte, no li ha sortit veu del Moyes. I
no li ha donat molta veu. Sí. Si és Ferguson, la seva carta seria Ancelotti. Però clar, sí, està al Madrid i està en bon temps. I els que estan parlant de Van Gaal diuen que Van Gaal mantindria aquest... Portaria el seu cos tècnic, però dintre mantindria aquests jugadors, els Geeks, els Skulls, i intentaria mantindre'ls. Bueno, està molt. Ara està com d'alternativa, els quatre últims partits, Geeks, i a veure què passa l'any que ve.
També algun company de Marco Reus havia parlat de la possibilitat que aquest jugador hagués dit que el United era un club pel qual tenia certa
a la grada,
preferència.
Que aquesta setmana estava a la grada de Ferguson amb el representant de Reus, de Kroos i de Strootman. O Strootman és del...
Aquí almenys a mi ja m'enganxa.
Un altre jugador.
Marco Reus sí que l'ubiquem al Dortmund.
Toni Kroos.
Toni Kroos al Bayern de Múnich. I una altra peça, un altre alemany.
De la Roma.
Un jugador de la Roma.
I bueno, així...
Bé, la Premier, que no té encara, com la Lliga Espanyola,
el Liverpool,
un guanyador...
Va donar un cop de puny sobre la taula. No entenc com, perquè vaig veure...
Obrint la porta a l'autocar.
Liverpool 0, sí, Chelsea 2. Ostres, no. Mourinho ha dit que ells no tenen res a fer en aquesta lluita pel títol, que serà del Liverpool o del City. El City va guanyar el Crystal Palace amb gol de Touré. I per tant la Lliga, segons Mourinho, continua entre el City i el Liverpool.
El Liverpool l'ha tingut, l'únic, una relliscada de Gerrard, pobre ja.
La setmana passada, ara fa 15 dies, plorava d'alegria, de la il·lusió de veure's una mica més a prop de la Premier. Ahir què va passar?
Ahir va passar, doncs va agafar l'autocar que va ficar el Chelsea contra l'Atlètic de Madrid, va posar un altre autocar davant i es va plantar al camp del Liverpool a Anfield.
Hodgson diu que no un, sinó dos autocars.
Sí, per això venc. I jugada en el temps de descompte a la primera part, passa Gerrard, rellisca el mig camp i se'n va el Dembélé va sol, 1-1 a Mignolet i gol. I al minut també, crec que al final o descompte a la segona part,
al final,
contra Torres i Schürrle, gol. Sí... És Mourinho, si no té més. I tot l'escàndol que va liar després al marcar, encarant-se...
El West Ham era, no?
Sí.
Que va fer el numeret aquell de dir...
Exacte, que el West Ham es va tancar.
No tenien que jugar equips que juguen només a defensar-se i d'això que així, després fa el mateix.
Va fent amics.
I bueno, i es queda el Liverpool, que està a 70 punts, City...
80.
80, sí.
City. 80, diria.
Però 2 i 3, l'únic que el City té un partit menys.
Té un partit menys, exacte.
Té 3 punts més que podria aconseguir.
Hi ha molta conya per les redes socials perquè diuen, encara no sé si és cert o no, que van posar una estàtua del Moïs, van anar a una estàtua a prop d'Anfield, i diuen que com si van passar el gafe. O sigui...
Sí, es diu.
Era el partit més complicat, no?, que tenia el Liverpool d'aquí a final de temporada, la visita del Chelsea de Mourinho. Un Chelsea que ha de jugar demà passat, dimecres, a Stamford Bridge contra l'Atlètic de Madrid. Abans, però, demà, en aquesta Lliga de Campions, arriba el Madrid a Alemanya amb la victòria per la mínima del Santiago Bernabéu. Busquen el bitllet per la final de la Champions.
Sí,
d'una banda, Guardiola amb el Bayern de Múnich, de l'altra, Ancelotti amb el Madrid. Ja per Ancelotti seria una bona temporada aquesta, arribar a la final de la Lliga de Campions
seria
el primer
fabulosa.
Any.
Guanyar la Lliga de Campions, haver guanyat la Copa i així, llavors ja seria un èxit total. De totes formes, a veure, jo continuo pensant que el Bayern té que guanyar. Vull dir, el Bayern és millor que aquest Madrid. Per molt que el Madrid arriba un moment al final de temporada bastant bo, sobretot físicament, i així. Però el Bayern, si no fa el tonto, i xuta una mica més de braç al Bernabéu...
Jo el partit de nada vaig veure fatal al Bayern,
perquè no xutava.
Pitjor que el Barça es passava la pilota per buscar un forat, el Bayern no el buscava. Va tindre una ocasió de gol només, que potser també jugava i va fer un paradón a Casillas, una ocasió, no sé què. Potser té raó en aquests moments, el poc que he vist, perquè no he vist massa, potser li dono la raó al Franz Beckenbauer,
Jo penso que és millor el Bayern que el Madrid. Ara, que el Madrid, si el Bayern no xuta, no troba el forat, no xuta. I el Madrid, clar, llença una pilota llarga que corre el Di Maria i el Cristiano Ronaldo per l'altra banda...
Passes es planten, sí.
Va, li poden fer un traje. Mm-hmm.
També es critica molt des d'Alemanya que fes jugar l'AM de mig centre i no de lateral, que després per la lateral se l'estan menjant tota l'estona. I aquests invents, el que també a vegades provava que en Barça...
Guardiola ja té aquestes coses.
Sí.
És a dir, amb el Barça també de cop i volta et feia un partit. Una cosa que dius, ara què en fa aquest?
Sí, una cosa rara, sí.
Ho feia, bueno, ho fan la majoria dels entrenadors, això. Dius, ara per què fa això?
Bueno, se l'estan tirant aquest senyor una miqueta a sobre per, només per aquest canvi, de no deixar l'Am, el capità i de lateral, que és increïble, i després va donar la casualitat que per aquella banda se'l van menjar.
Sí, sí.
Això de no. També Javi Martínez no va jugar d'inici.
No va jugar, va jugar després, va sortir.
Però bueno.
El
Bayern té números per passar.
De cara als dos partits, no sé... què preveieu que pot passar? El Raül, quin resultat posarà a l'aposta d'aquests dos partits?
No sé, el resultat no el tinc clar encara.
El resultat exacte quin seria, Raül?
Però jo crec que passarà el Bayern. Jo crec que el Bayern passarà per sobre del Madrid. El Madrid ja va patir contra el Dortmund. Crec que farà, si passarà una mica més o menys el mateix que ja vam veure, el partit contra el Dortmund.
Jo no els tinc totes, penso que el Madrid aquest any ho té bastant bé de cara a la final, ho té bastant bé perquè amb tres carreres es planta davant de la porteria i és bastant efectiu aquest final de temporada. I respecte a l'altra semifinal, que pot ser que es trobi el Madrid, doncs també dos equips que es dediquen a no jugar res, vull dir que passa que són d'usos dintre el terreny de joc, però penso que si el Madrid passa el Bayern serà campió d'Europa.
Jo crec que la final lògica és un Bayern amb l'Atlètic de Madrid, aquesta seria la lògica. Ara, tant Real Madrid com Chelsea són equips que et poden sorprendre.
És la lògica, però el Bayern, a la primera meitat del partit del Bernabéu, va escombrar el Madrid, va sortir perdent, i a la segona meitat el Bayern va fer una baixada que jo encara no m'explico. Per tant, és la lògica, però ho han de demostrar sobre el terreny de joc.
És la lògica, però el Madrid es planta en un segon, es planta porteria.
I el Madrid agafarà, o a priori el que sabem tots que farà, serà aguantar la embranzida que tindrà el Bayern al principi, sobre tot, i després doncs intentar rascar aquestes jugades aïllades i el contracop.
També crec que malauradament opino que Chelsea passarà, o sigui, per ofici.
No,
o sigui, tindrà la santa potra, si es pot dir, als últims minuts, alguna jugada, sí, alguna contra de marcar, i llavors encara estan
calent. No, és el cas paral·lel que tinc del Real Madrid, vull dir que el Real Madrid jo crec que és inferior amb el Bayern, per molt que estigui el Madrid és inferior al Bayern, però pot guanyar. I el Chelsea, jo crec que en aquest moment és un equip inferior a l'Atlètic de Madrid,
sí, exacte,
però també et pot sorprendre. Vull dir, són una semifinal apretadíssimes i bueno, que poden ser apassionants. Mm-hmm. Apassionants, la veritat.
Des del punt de vista de l'espectador, tots quatre equips ens podrien aportar una gran final, i tal com hi ha l'emparellament de semifinals.
Que sigui, jo crec que serà una gran final.
La final.
Sigui qui sigui.
Una final amb els dos equips de Madrid.
No estigui el Barça, però
encara ens la podem imaginar, i el resultat ja sabríem més o menys quin és, o no?
Bueno, jo el 20...
És a dir, acabaria com sempre un Madrid Atlètic de Madrid, o potser l'escenari...
Aquest any l'Atlètic de Madrid ha trencat ja l'hegemonia del...
Deixeu-me dir que tinc, pel 24 de maig tinc una festa ja preparada.
O sigui, de matí, de tarda o de nit?
No,
postpartit,
de tarda o de nit. No, una festa particular.
És a dir, que inclou veure la final de la Lliga de Campions.
Evidentment, tinc anar-hi, no podré veure la Lliga de Campions.
No la inclou, no entra en el pack.
Imagina't.
Em sap molt greu perquè no hi és el Barça, no?
Exacte. I és tio que digui no, contra la família, tal, que és hagut bastant de merder, però bueno, és una final de Champions, no? Però en aquest cas que no jugo al Barça, ho tinc clar, i sí que aniré a la festa. Sí, la veritat em sap greu, però sí.
La resta fareu plans per aquell dia, pel 24 de maig a la nit?
Jo, els plans serà plegar a la 1:30 o 2 de la matinada de la feina, aquests són els plans.
Una feina que t'agrada, Jesús,
sí,
però...
Sí, les coses com siguin, sí.
És a dir, que la final de la Lliga de Campions, 24 de maig a Lisboa, la viuràs a la redacció del Mundo Deportivo, tot a punta.
La redacció totalment, no, tot a punta, segur.
Raül, a principi de temporada ja no comptàvem que hi pogués haver representació blanc i blava, no, en aquesta final.
No
sabem quan arriba la de Catalunya.
Es va parlar de...
la temporada
vinent.
Vam parlar d'Europa una mica i guaita que els hi ha passat.
Sí,
això és normal ja amb l'espanyol. L'espanyol és parlar d'Europa i cap avall.
Paciència.
Per cert, que la setmana passada no vam fer programa.
No, era festiu.
Volia felicitar el Tebas, el president de la Lliga de Futbol Professional, que va fer una quijotada d'aquelles més, posant el partit de l'Atlètic de Bilbao Barça, per collons, el dia que va ser el dissabte passat. El dissabte, el diumenge passat.
Diumenge a les 9. El Barça ha jugat dos diumenges seguits a les 9.
O sigui que no tocava aquest partit aquest dia, no tocava, estava programat per l'altre dia a motiu de la final de la Copa del Rei, es havia passat els dos partits, el del Madrid i el del Barça, no?
Ara es mouen moltes cites en funció del que s'espera que arribi, no? Jesús, sí, es mouen moltes cites en funció dels equips que s'espera que arribin a una final, etc, i després s'han d'acabar tornant al lloc quan equips com el Barça cauen eliminats.
Temes aquests,
sí, però després no s'entén que amb el Real Madrid li aplacin el partit perquè tingui temps de xances i l'Atlètic de Madrid
no li aplacen.
Quan el Barça estava previst que li aplacessin també, però lògic és que si és a l'Atlètic de Madrid el que passa, també li aplacen.
Senyor Tebas és aquell senyor, és aquell president, és aquell senyor que tan famós que va denunciar el seu dia el Messi per jugar. No sé si se'n recordeu, que el Barça jugava amb tres estrangers i el Messi va sortir al camp i va voler denunciar ell perquè era estranger, no? I quan tenia fitxa de, sembla que era de juvenil, no? De juvenil, sí. Tenia fitxa de juvenil. És un senyor molt peculiar, també.
Hem d'anar tancant, per cert, també era notícia ahir la mort de Bujarin Boskov, exentrenador serbi, que va fer cèlebre la frase "futbol és futbol", entre altres, en recordava abans el Jesús abans d'entrar en tertúlia, havia entrenat al Madrid i la Sampdoria d'Itàlia, i parlàvem abans del partit del Barça-Villarreal, parlàvem del Twitter, ho podem lligar si recordem aquella imatge en què es llança un plàtan a Dani Alves, sí. Doncs bé, també a les xarxes, ell n'ha fet una mica de mofa. També el propi Neymar ha aparegut amb el seu fill, una fotografia, un plat en cadascun dels dos,
sí,
fent alguna cita. El Raül en recorda també que ara arribarà a les 12, la seva hora del plàtan, en aquest cas amb un altre enfocament, amb un altre punt de vista, que no és el d'una actitud a les grades del Villarreal, que recordem que fa poc amb el Celta ja va protagonitzar un incident, sí, amb un llançament, en aquell cas, d'una bomba, no?, de gas, que va fer aturar el partit. Però vaja, són coses que sempre costen d'erradicar els camps de futbol, sobretot els de futbol.
També l'imatge dels que van anar cap a Madrid a jugar, que es van fotre hòsties, no van baixar l'autocar, van començar, el Getafe era? O el camp del Madrid, doncs les Osasuna.
En partits Madrid-Osasuna, més val que no recordem precedents.
Aquest va ser un grup de gent que ja es van citar entre aficions.
Exacte, el tocar, vaig a Madrid, em pego i torno.
Sempre, passa sempre en les visites d'Osasuna a la capital d'Espanya. Josep Maria Fela, Jesús Galindo, Mique Molina, Raül Argalés, no tenim temps per més, però vaja, ja hem abordat tot el que havíem d'abordar. Ens retrobem dilluns de la setmana vinent. Per continuar parlant de futbol, tindrem ja els equips classificats per la final de la Lliga de Campions, 24 de maig a Lisboa. Gràcies, com sempre, i bona setmana.
Gràcies. Gràcies.